L'eivissenc Josep Costa, vicepresident del Parlament de Catalunya i extreballador del Consell de Formentera, ha presentat recentment el seu llibre Eixamplant l'esquerda i guanyarà la independència. Editorial Coma Negra, en què el politòleg explica la seva desafecció amb el seu partit de tota la vida, Esquerra Republicana, i ofereix la seva particular recepta per solucionar el conflicte polític a Catalunya. En parlem aquest matí amb ell mateix, amb l'autor. Molt bon dia, Josep.
Bon dia.
Gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Illa. Escolta, creus que ara mateix ens estem sent espiats?
No en tinc cap dubte. Jo el dia que vaig prendre possessió del càrrec al Parlament, una de les primeres coses que vaig fer és demanar que els serveis de seguretat fessin un repàs del despatx a veure si hi havia micròfons o altres dispositius d'espionatge. I des d'aquí, des d'aquell dia, diguéssim, fins avui, quan he de parlar alguna cosa, diguéssim, delicada o confidencial, en el meu despatx es deixen els mòbils fora i tancam les portes.
Escolta, com va acabar aquesta auditoria de seguretat, com n'hi diuen avui dia? Van trobar res o no?
No, en principi res destacable, la qual cosa no vol dir que després no hagin entrat o que després no hi hagués altres dispositius encara més sofisticats que no siguin fàcils de detectar. Efectivament, hi ha coses que segurament són tan sofisticades que no estem acostumats o no estan preparats per detectar-les.
Escolta, tu dius que vas demanar als Mossos que auditessin, que fessin un escorcoll al teu despatx, a veure si hi havia micròfons o algun dispositiu per espiar-te, no?
Sí, sí, sí.
I no vas patir que no fossin els mateixos Mossos que te'l posessin a tu?
Bé, també podria ser, però després ja... I si cadascú sota la seva responsabilitat, si ens fan un informe de que no hi ha res, evidentment, això és el que queda. I jo no pensaré que estic segur pel fet de que hem fet una recerca rutinària i no hem trobat res.
Molt bé. En fi, aquesta notícia saltava ara fa uns dies. Se'n feia un ressò a Europa, publicacions... O sigui, segurament el diari més influent o un dels més influents d'Europa, el Guardian, n'hi dedicava una pàgina sencera. I, en canvi, l'Estat ha dit que no té res a veure amb això i com si sentís a ploure. No en va que a Catalunya, per exemple, doncs s'espiava a la segona autoritat política, en aquest cas, d'aquesta comunitat, de Catalunya, el president del Parlament. I, en fi, tot fa pensar que si aquesta companyia israeliana que comercialitza aquest dispositiu només el ven estats i que Espanya, curiosament, va comprar aquest dispositiu en aquesta companyia israeliana, doncs, en fi, no cal ser Bertrand Russell per a lligar caps, no?
No, efectivament. El que és evident és que som, diguéssim, l'independentisme és un objectiu de l'Estat i de la repressió i que no es conformen en espiar un autoritat o un altre, sinó que estan tots en el punt de mira. Jo també aquí en el Parlament de Catalunya i en exercici de les meves funcions ja tenim proves de que he estat espiat, per exemple, quan el Ministeri d'Exteriors va presentar informes, alguns d'ells amb informació que es identificava com a reservada, sobre les comunicacions i les relacions que havia tingut amb el Parlament d'Escòcia o amb el Parlament de Suïssa. Per tant, el que no sabíem en aquell cas era per quin mecanisme m'havien espiat o per quin mecanisme havien intervingut les meves comunicacions, però les meves comunicacions apareixien en un informe del Ministeri d'Exteriors que es va conèixer i, per tant, ara no sabem, en el cas del president del Parlament, no sabem què han pogut espiar o quina informació han pogut utilitzar del que han obtingut, però sí que sabem per quin mecanisme ho han fet i probablement qui hi ha darrere, però bé, també el president Puigdemont se'l va perseguir amb uns dispositius de seguiment del seu cotxe, el seu assessor i director del Consell de la República a Waterloo també va ser intervingut amb el software aquest Pegasus una companyia israeliana, això també ho sabem, i estic segur que en els propers dies, en les properes setmanes, sabrem el nom de moltes més persones que han estat també espiades i amb els telèfons intervinguts. Per tant, això és una operació d'estat, com ho és tota la repressió, i en tot cas no és el més greu que ens passa, perquè, diguéssim, per davant de l'existència de presos polítics i exiliats i per davant de la, diguéssim, de l'adulteració de les eleccions i de la intervenció de les majories parlamentàries, coses que ja han succeït, l'espionatge és una cosa que ja no està ni tan sols en el pòdium de les coses menys greus que ha fet l'estat contra l'independentisme.
Josep, parles de repressió. És una paraula a la que nosaltres associem, o la que nosaltres associem, vinculem a temps molt i molt foscos, no només a l'estat espanyol, sinó que a altres bandes del país, amb detencions massives de persones, amb execucions extrajudicials. I avui en dia, no sé si alegrament, però tenim aquesta paraula molt sovint a la punta de sa llengua. Tu afirmes categòricament que hi ha repressió al moviment independentista?
No ho dic jo, ho diuen les entitats i organitzacions internacionals de drets humans. És a dir, normalment estem acostumats a que Amnistia Internacional demani la llibertat de gent que pateix la repressió en països no democràtics i en països bastant llunyans. I avui en dia, al segle XXI, l'any 2020, Amnistia Internacional està demanant la llibertat de presos polítics a l'estat espanyol. I no només ho fa Amnistia Internacional, ho fa l'Organització Mundial contra la Tortura, ho fa el Consell d'Europa, ho fa les Nacions Unides, el grup de detencions arbitràries. Per tant, quan tot el sistema internacional de drets humans està dient que a l'estat espanyol hi ha presos polítics, a nosaltres, diguéssim que ho estan vivint de prop, algú ens pot qüestionar moltes coses, però quan aquestes mateixes organitzacions, aquestes mateixes entitats denuncien la repressió en d'altres països i en estats generalment no democràtics, ens mereixen tota la credibilitat. Per què no ens mereixen credibilitat quan apunten a l'estat espanyol?
Vinga, va, parlem ara de la teva publicació, del teu llibre, Eixamplant l'esquerda, l'independentisme i sortirà guanyant. Editorial, no, perdona, i guanyar la independència, aquí m'he colat, Editorial Coma Negra. Deixa'm abans una prerrogativa, una prèvia. Deixa'm preguntar-te, un representant d'una institució política com el Parlament de Catalunya, un vicepresident d'aquesta institució, pot escriure un llibre mostrant les seves opinions polítiques i explicant la seva desafecció amb un soci de govern? O sigui, o dit d'una altra manera, és un bon símptoma de salut democràtica, això?
Jo crec que sí. Jo crec que justament aquest escenari de repressió en què vivim ens ha, d'alguna manera, reprimit o ens ha també fet autocensurar a l'hora d'explicar el que passa, a l'hora d'explicar el que hem fet...
Autocensura en el món de Twitter? Pareix...
Sí. No.
Avui en dia a Twitter la gent explica absolutament tot, i si no ho explica, ho suggereix.
Certament, però vull dir que jo crec que sí que es pot dir que la situació de repressió i de limitació de drets i d'alguna manera de persecució que patim ha fet que no hagin pogut explicar totes les coses que han passat, totes les opinions que ens susciten les circumstàncies que hem de viure o els problemes que hem de gestionar. Només vull recordar que ara fa un any, tot més, va acabar un judici contra la majoria de membres del govern de Catalunya l'1 d'octubre i els principals líders de les entitats sobiranistes, i que mentre aquest judici estava en marxa hi havia coses que molts teníem, diguéssim, molta, diguéssim, contenció a l'hora d'explicar i a l'hora de donar explicacions o donar accés als ciutadans a tot el a totes les nostres opinions i tots els documents o fets que d'una època que encara és molt important avui entendre i que és molt important que la gent conegui realment el que ha passat. Jo crec que aquest llibre, per resumir, per contestar directament a la teva pregunta, és un exercici de la transparència, és un exercici de sinceritat. Jo no sé si és habitual, jo crec que jo no em considero un polític tradicional o un polític dels que normalment ocupen càrrecs públics i, per tant, jo m'he sentit en la necessitat de fer aquest exercici de transparència, d'explicar-me i de dir a la gent quina és l'etapa política a la qual jo he hagut de participar i per què no hem assolit, i això és en realitat, diguéssim, una de les motivacions principals, per què no hem assolit encara els objectius polítics pels quals jo em vaig presentar a les eleccions. I jo crec que estic obligat com a representant públic o com a representant popular a donar explicacions a la gent que m'ha donat suport.
Mm-hmm. Val. Anem a pams. Deixa'm preguntar-te per la teva trajectòria política. Quan prens consciència política i comences a militar a Esquerra Republicana? Tinc entès que tu eres un dels fundadors d'Esquerra Eivissa l'any 93, pot ser?
Sí, jo en aquell moment, l'any 93, quan es va implantar Esquerra Republicana a Eivissa i a Formentera, era menor d'edat. Per tant, diguéssim, el que vaig poder fundar va ser la joventut del partit, perquè per militar en el partit encara no tenia el requisit de la majoria d'edat i per tant em vaig centrar en la joventut. Jo ja a l'institut, a casa no érem una família polititzada, però jo a l'institut ja em vaig polititzar i vaig entrar en aquesta militància política molt jove, abans de complir els 18 anys. I des d'aleshores sempre he tingut la mateixa, diguéssim, ideologia o la mateixa, les mateixes simpaties polítiques, no he canviat i per tant, això també és una de les coses que he volgut deixar constància.
Mm-hmm. Molt bé, per tant, en fi, vas decidir, en plena consciència, pertànyer políticament a una autèntica minoria eivissa. Com es porta això? Com s'hi viu? En la minoria?
Bé, jo crec que tothom és minoria en alguna cosa, tothom és diferent en algun aspecte. Nosaltres vàrem prendre consciència de formar part d'aquesta minoria catalanista a l'Illa d'Eivissa i ho hem portat, crec que amb dignitat i amb compromís, i hem fet coses i hem fet aportacions que jo crec que han beneficiat a la ciutadania en general. I no hem treballat només per aquesta minoria, sinó que hem treballat per Eivissa i per el conjunt de la seva població, pel benestar de tothom i per una certa idea de l'illa a nivell de territori, d'identitat, de cultura que jo crec que molta més gent comparteix, és a dir, encara que no sigui dins el marc de l'independentisme, sí que representam una visió de l'illa d'Eivissa i una estima per l'illa d'Eivissa que jo crec que és àmpliament compartida, no? Aquest sentiment insular, aquest sentiment insularista que moltíssima gent comparteix, per mi és absolutament inescindible, inseparable d'una consciència de país, d'una consciència nacional.
Però això no es tradueix en políticament, en representació política a les institucions a Eivissa?
No, efectivament no s'hi tradueix i si em permets, segurament a mi m'hauries d'aplicar aquesta màxima que molt coneguda, que és que ningú és profeta a la seva terra i per tant jo no he tingut mai cap èxit polític personal a Eivissa, però sí que és veritat que hem participat també com a persones compromeses amb la independència dels països catalans, hem participat en moltíssimes iniciatives progressistes, insularistes, que han tingut èxit i que han tingut suport de molta gent, i també amb la defensa del territori, amb la defensa de la llengua, són coses que són més transversals que la pròpia ideologia més, si vols, de partit.
Quina és l'esquerda que s'eixampla? Aquesta que menciones directament el títol. És un títol, permetem, potser sóc un mal pensat, fins a un punt sorneguer, tenint en compte el leitmotiv polític d'Esquerra Republicana d'eixamplar la base.
Bé, jo crec que és un contrapunt, efectivament, a una idea que jo crec que és equivocada, que és una anàlisi estratègica que per part de molta gent s'ha fet, de dir que l'independentisme per guanyar necessita fer això, no? Sempre a la base, que és, entenc jo que és la traducció de dir que hem de convèncer més gent per aconseguir la independència. I jo el que vull posar de manifest és que no ha de ser aquesta la nostra estratègia, o no ha de ser aquesta la nostra idea central. Hi havia algú, no?, algú molt, molt, molt espavilat i que va tenir molt d'èxit en el món dels negocis, que va dir que si tu volies guanyar diners, la teva opció no havia de ser guanyar diners, sinó que havia de ser fer un bon producte, fer una bona marca i que la gent la trobi útil i s'hi senti identificada. I que a partir d'aquí, si això funciona, potser hi guanyaràs diners. I això és una mica el mateix, no? És a dir, hem de tenir un projecte, hem de tenir un pla per fer la independència, i després, si aquest pla és creïble, si aquest pla la gent el veu com a interessant pel futur del país i pels interessos de cadascun de nosaltres, aleshores la gent s'hi afegirà. I, per tant, hem d'anar a dir com farem la independència, no a dir que volem convèncer gent per fer la independència, sinó que hem d'anar a dir com ho farem, i a partir d'aquí és més probable que sigui factible, i que, a més, en el moment que la gent ho vegi factible i que tenim un pla, s'hi afegeixi més gent o acabi donant-hi suport més gent. Aquesta esquerda, tal com ja ho explico jo, és l'esquerda de l'Estat. L'Estat espanyol, com parlàvem abans, de la repressió i del descrèdit internacional que està patint en matèria de drets humans, és un règim polític que cada vegada fa més aigües, no? I jo crec que l'esquerda és una monarquia corrupta, és un poder judicial absolutament desprestigiat per manca d'imparcialitat, per una repressió condemnada a nivell internacional, és un estat que és incapaç de respectar la seva pròpia Constitució quan es tracta de l'autogovern de les nacions històriques, és un estat que, quan s'ha trobat amb una demanda democràtica a Catalunya, ha preferit fer ús de la força i de la repressió en comptes de resoldre-ho votant, que és com ho fan les democràcies. Per tant, aquesta és l'esquerda d'un estat que ha entrat en una espiral autoritària per no fer el que fan els estats democràtics, que és resoldre políticament i democràticament les demandes polítiques democràtiques.
Més enllà d'aquesta deriva a la que tu fas referència i que, en fi, molta gent a Espanya hi està en desacord i nega, per tant, doncs, en fi, tu mencionaves, doncs, aquestes associacions i aquestes institucions de drets humans internacionals que en principi, doncs, tu expliques que confirmen les teves visions sobre l'assumpte. Però més enllà d'aquesta repressió, tu optes en el llibre, i de fet ho acabes de repetir aquí, per una resolució del conflicte que passi per eixamplar aquesta esquerda, per la unilateralitat, per l'escalada del conflicte. Com es fa això amb un independentisme que és minoritari en vots ara mateix a Catalunya i que les darreres enquestes el situen al mateix sostre de sempre?
Sí, jo crec que no estic d'acord en que l'independentisme sigui minoritari. L'independentisme té majoria absoluta al Parlament de Catalunya.
Va, però en tant percent de vots...
Mentre no es demostri el contrari, això és molt important en un sistema democràtic, mentre no es demostri el contrari, la majoria parlamentària representa la majoria social. I l'única manera de desmentir que la majoria parlamentària representa la majoria social és fent un referèndum. I quan tu envies la policia i els jutges a impedir que es faci un referèndum, tu no tens cap legitimitat per dir que un Parlament no representa la majoria social. I, efectivament, els partits, això a tot arreu, no a Catalunya, sinó a tot arreu, i a altres llocs encara pitjor, no? Les majories absolutes en un Parlament, moltes vegades, tenen un percentatge de vot popular, depenent de la llei electoral, que pugui ser més o menys. Però les majories parlamentàries, com dic, hem de presumir, hem d'acceptar legal i legítimament que representen el país. Si no, no podríem fer funcionar la democràcia. Enlloc, no a Catalunya, enlloc. Si ara vostè em diu que el Parlament espanyol, que el Parlament britànic, el Parlament europeu o que el Congrés dels Estats Units no representen la majoria social dels respectius països, aleshores la idea sobre la qual es basa la democràcia representativa fa fallida. Per tant, dic, al Parlament de Catalunya hi ha una majoria independentista que representa una majoria social independentista mentre no es demostri el contrari en un referèndum en què només es voti sobre la independència. I a partir d'aquí, el que passa és que no només es nega la idea de fer un referèndum, sinó que quan se'n convoca un, s'envia a la policia i s'envia tot el sistema judicial i s'envia, diguéssim, un missatge de por ellos per part de la monarquia per impedir que la gent es pugui expressar. Per tant, un règim polític com és el règim espanyol no es pot sostenir sobre la policia, les porres i la presó. I, per tant, d'això se'n deriva que Catalunya forma part de l'estat espanyol per la policia, les porres, els jutges i la presó, no perquè la gent així ho vulgui.
Al principi d'aquesta entrevista, Josep, tu parlaves de que una de les motivacions d'escriure aquest llibre és no haver assolit els objectius que us marcàveu o pels quals tu vas entrar en política. No? Tu personalment vas entrar en política, que era doncs, la independència, en aquest cas, de Catalunya. Bueno, com tu explicaves, va haver un referèndum, va haver una declaració, en fi, unilateral d'independència, en fi, uns moments estranys, fins a un punt surrealistes. En qualsevol cas, tot segueix, com sempre, amb uns presos a la presó encara, gent que viu fora del país, i aquest objectiu no s'ha assolit. Heu estafat els polítics que esteu al Parlament i vau prometre la independència a la ciutadania de Catalunya?
A veure, amb això s'ha de ser molt rigorós. Jo vaig entrar en política el 21 de desembre del 2017. Per tant, jo vaig entrar per acabar la feina que l'1 d'octubre i el 27 d'octubre no s'havia pogut completar. És evident que si no es va aconseguir la independència és perquè el nivell de repressió de l'Estat, el nivell d'ús de la força i de la violència per part de l'Estat, va fer que no es pogués culminar el mandat democràtic de l'1 d'octubre. Per tant, la responsabilitat principal de la situació a l'octubre del 2017 és de l'Estat, i és de la monarquia de la por ellos que va fer, diguéssim, o que va activar aquesta dinàmica colpista dels jutges també emparant-se en l'article 155 de la Constitució, aturar el que era una voluntat democràtica majoritària a Catalunya.
Però això ja ho sabíeu, no? Que Espanya no quedaria assegut amb els braços creuats dient, vinga, doncs...
Bé, sí, això està d'acord, això podem estar d'acord, és a dir, però vostè diguéssim, quan hi ha un... I ara vaig fer una comparació, no? Perquè quan hi ha una persona violenta, és a dir, vostè pot passar circulant per un carrer en el qual, diguéssim, hi ha gent violenta i hi ha potser bandes de delinqüents que es dediquen a atracar la gent. Si vostè passa per un carrer que hi ha aquestes bandes de delinqüents i a vostè l'atraquen o l'agredeixen, segueix sent culpa dels delinqüents que l'han agredit i que l'han robat, no? O és culpa seva per haver passat per allí, si vostè havia d'anar a casa per aquell carrer, no? M'explic?
No sé si qualificar-lo una mica de...
Qui comet una injustícia, vull dir, el que comet una injustícia, comet una injustícia, i no perquè jo sigui conscient de que aquesta injustícia es pot produir, és culpa meva.
Però qui...
No sé si m'explic. Segons... Qui és antidemocràtic i qui és autoritari és l'estat espanyol. I perquè a Catalunya necessitem, diguéssim, un plus de capacitat d'aguantar la repressió i de fer-hi front per aconseguir la independència, això no fa que, diguéssim, hàgim enganyat a ningú o que hàgim fet el que no havíem de fer. Dit això, quan jo en el llibre faig aquesta anàlisi, jo estic parlant una mica ja des del 21 de desembre. Jo el que vaig fer va ser implicar-me després de l'1 d'octubre, després del 27 d'octubre, per intentar ajudar a culminar el camí, per intentar ajudar a acabar la feina que no s'havia acabat. Per tant, jo, cadascú aquí, d'alguna manera, assumeix les responsabilitats. Jo no assumeix cap responsabilitat pel que va passar l'1 d'octubre o pel que va passar el 27 d'octubre. Jo no hi era, jo no prenia decisions, però com que jo entenc que això va ser l'inici d'un camí, no va ser el final de res, sinó que va ser l'inici de tot, vaig fer una passa endavant per ajudar a culminar aquest camí, per ajudar a culminar aquesta feina que, per la violència policial i judicial, no s'havia pogut culminar a l'octubre del 2017. I, no, diguéssim, si algú exerceix la violència, si algú exerceix la repressió, qui primer ha de respondre d'aquesta actitud i d'aquesta resposta a un projecte democràtic com és l'independentisme, és qui ho practica, per tant, l'estat espanyol i les institucions de l'estat.
Molt bé. En qualsevol cas, com repeteixo, des de l'estat i des de dins d'Espanya, quan tu parles d'injustícia, ells parlen d'una altra injustícia en el sentit de no, en fi, d'actuar fora de la Constitució, etc. Aquest és un discurs majoritari ara mateix a l'estat espanyol. En qualsevol cas, ja per acabar, Josep Costa, ara mateix, si comparem, si anem a 3 anys enrere, el 2017, el mes de juliol, agost, setembre del 2017, amb aquell momentum creixent d'abans del referèndum de l'1 d'octubre, i transcorreguts 3 anys més, objectivament, i potser també subjectivament, com una impressió personal, pareix que Catalunya ara mateix està molt més lluny de la independència o molt més lluny d'aquell moment que no pas fa 3 anys, amb una divisió sagnant dins les pròpies files, dins de propis partits, dins entre partits, intrapartits i interpartits, amb el tema català que ha sortit clarament de l'agenda política, a més amb una crisi econòmica que mos ve damunt. Comparteixes aquesta visió?
No, absolutament no. I crec que també és una mica la idea que vull transmetre en aquest llibre quan estic parlant de l'esquerda. És a dir, la independència s'aconsegueix en base, diguéssim, a una dualitat de forces, no? És a dir, l'estat espanyol, per un costat, i és Catalunya o l'independentisme català per l'altre costat. Per tant, la nostra força, algú pot fer l'anàlisi, la mateixa que teníem l'octubre de 2017, però que no vàrem poder, no va ser suficient. Però al mateix temps has de mirar quina és la força o la legitimitat o la consolidació de l'estat espanyol. I l'estat espanyol avui, d'aquí la imatge d'aquesta esquerda, és més dèbil, és més il·legítim i té menys capacitat de sostenir el govern, no, el seu poder a Catalunya, del que era fa 3 anys. Per tant, no hem de mirar només quina és la situació de l'independentisme, quina és la situació del moviment a Catalunya, sinó també la força de l'Estat per mantenir-se amb l'ús de la repressió i amb l'ús de la violència. I com que l'esquerda aquesta de l'Estat s'ha anat fent gran, s'ha anat eixamplant, jo crec que avui estan més prop de la independència que fa 3 anys, no en tinc cap dubte, bàsicament perquè tots els processos d'independència sempre, històricament, s'han vist facilitats o s'han vist d'alguna manera reforçats per una crisi o per les crisis que puguin haver patit els estats. No? En la mesura que l'estat espanyol vagi agreujant la seva crisi, som més prop de la independència. I crec jo que ningú pot negar a dia d'avui que la crisi de l'estat espanyol en molts àmbits, en l'àmbit judicial, en l'àmbit econòmic, en l'àmbit institucional, la corrupció, el qüestionament cada vegada més gran de la monarquia i de, i de moltes institucions de l'Estat que ja no tenen cap legitimitat, com el Tribunal de Comptes, etc. Tot això fa que nosaltres, la nostra força o la balança de poder entre l'independentisme i l'Estat sigui cada vegada més favorable a nosaltres.
Molt bé, gràcies Josep Costa, eivissenc, ex-treballador del Consell de Formentera actual, vicepresident del Parlament de Catalunya. Recordeu, editorial Coma Negra i el llibre que es diu Eixamplant l'esquerda i guanyarà la independència. Avui l'hem presentat aquí a Ràdio Illa. Gràcies i bon dia.
Bon dia.